Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Set minuts i mig que passen de les 11 amb els Crystal Fighters i aquesta platja. Jo no sé si vosaltres sou d'anar a la platja. I bé, tu, Olga, no hi has anat, no? Has dit aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana no, però abans ja hi he anat i m'he banyat.
Ui, que bé. Jo em banyaria, eh? Passa que deu estar bastant freda l'aigua, no?
Sí, crec que està freda, però aquest cap de setmana hi havia bastanta gent banyant-se.
Sí, no? Doncs, bueno, imatge, no? Sí. Aglomeracions, el que no li agrada al company, al nou company, el Xavi, sí. No? No el
doncs
trobarem
allà,
tampoc a la platja. Bé, aquest cap de setmana ha arrencat oficialment la temporada de platja. De fet, la majoria de costes ja tenien tots els serveis actius. De fet, jo crec que ho han hagut d'accelerar amb aquestes altes temperatures, no? I aquest bon temps. I no sé si vosaltres, la pregunta que us fem avui és si l'heu trobat la platja.
La gent del Montgat ho té complicat, per exemple.
Sí, no? Perquè, clar, recordem, els temporals de l'hivern s'han endut el 15% del litoral, ha desaparegut la sorra de les platges properes, com deia la Olga, el delta del Llobregat, les de Badalona i també Montgat. Ara anem cap al delta del Llobregat perquè molt, molt a prop trobem el CRAM, que és la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Aquesta hora ja podem saludar a la oceanògrafa del CRAM, Sílvia Giralt. Sílvia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu? Encantada d'estar amb vosaltres.
Oh, i nosaltres que estiguis amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, perquè estàs prop de la platja.
Se senten ocellets.
Se sent. Aquí estem en un paraís, una miqueta, perquè tenim un parc natural aquí de tot d'arbres, per això sentiu els ocellets, i tenim la platja a tocar.
Oh, que bé. A part, avui fa dia de platja, Sílvia?
Sí.
Perquè, clar, tu treballes a la platja, i ara li preguntàvem a l'Olga, ella ens ha dit que fa un mes, no?, que es va banyar, i tu, que ja t'has banyat o no?
Sí, i tant. Fa dies.
Oh, que bé. Gairebé et pots banyar cada dia, no?, tu, Sílvia, de nit d'anar a prop la platja.
Tenim aquesta sort de que al sortir de treballar tenim la platja aquí davant i podem anar-hi cada dia.
El 2014, per cert, va ser la primera vegada que la platja del Prat, que està al costat del CRAM, on està la Sílvia, no?, vau aconseguir la bandera blava. Té prou sorra per aquest estiu? Ara ens no? estàvem plantejant això, si la gent que ha anat aquest cap de setmana ha pogut trobar la seva platja o no. En aquest cas, la del Prat té prou sorra aquest estiu?
Per sort, aquí, a la platja del Prat, tenim algunes zones que tenen reservoris de dunes que protegeixen una miqueta la platja perquè no es faci malbé, així que tenim la sort de tenir sorra i amb bastantes bones condicions.
I creus que ha anat canviant la platja des de que us hi vareu instal·lar aquí, al Prat del Llobregat, Sílvia?
Sí, les platges són mòbils i l'erosió que fa el mar es nota moltíssim. La sort d'aquí, per exemple, que tenim aquí la platja del Prat, és que el no tenir espigons ens permet que la dinàmica de la platja sigui una miqueta més natural i es protegeixi d'una manera millor. A part, també tenir aquestes dunes que protegeixen i fixen la sorra fan que aquesta platja, de moment, vagi aguantant els temporals. Sí que hem tingut algun problema en algunes zones que sí que s'ha endut bastanta sorra, però més o menys gairebé tot ha aguantat bastant bé.
Doncs esperem que aguanti. Mira, et volíem preguntar perquè el CRAM és una fundació sense ànim de lucre dedicada a la protecció del medi marí i de les espècies que l'habiten, però volíem saber això en el dia a dia, com es concreta?
Sí, bé, nosaltres treballem amb qualsevol animal marí que tingui algun problema i sobretot gràcies a totes aquestes persones que treballin a la platja. Normalment el nostre pacient principal és la tortuga marina, que normalment entra per pesca accidental, pescadors que amb la xarxa sense voler les agafen tot i no ser el que vulguin pescar, i que al col·laborar amb nosaltres ens truquen, anem a buscar-les, i aquests animals normalment tenen problemes de síndrome descompressiu per culpa de la pujada repentina o, sobretot, molts d'ells expulsen plàstic, que ens indiquen com està la salut dels nostres mars.
Ara en parlarem, Sílvia, de quin és l'estat de salut dels nostres mars, com tu bé deies, però per remarcar una mica la funció que feu des del CRAM, clar, vosaltres sou una fundació des del 96, vareu començar el 91, clar, ara la gent, quan t'hem presentat i t'hem dit que esteu al Prat, abans estàveu a Premià de Mar, no, Sílvia?
Sí, exacte.
Si compareu una mica la situació dels animals marins de principis dels 90 i ara, tu quin balanç en feu des del CRAM?
Aviam, al principi sí que el principal pacient que tenia el CRAM eren els grans els cetacis, els dofins, els calderons o inclús balenes, per exemple. Actualment tenim molt més pacient del CRAM. Sí que és veritat que hem tingut un augment de pacients, però també crec que ve degut a dos factors, un en què el salut dels nostres mars no està extremadament bé i això fa que aquests animals tinguin més impactes, però també que la ciutadania està molt més informada d'aquests animals, que existeixen aquests animals als nostres mars i que se'ls ha de protegir i que ens avisen molt més i tenim moltes més empreses col·laboradores i pescadors col·laboradors i això també fa que tinguem moltes més pacients.
Clar, és que una de les vostres tasques és la sensibilització tant amb la ciutadania en general com amb centres educatius. De fet, avui una companya de la redacció deia, ah, el CRAM! I li he preguntat, dic, que hi han anat els teus fills amb l'escola? I em diu, no, és que tenim una tortuga padrinada. I ara ja donaves pistes, no? Però volíem saber si en general la societat som més conscients de tot el que està passant, de l'estat del mar, dels animals que hi habiten, del fons marí, de l'existència de plàstics...
Sí, nosaltres tenim una de les nostres parts principals d'aquí al CRAM, que és la part més educativa. Els meus companys educadors fan una feina espectacular i sí que estem veient cada cop que, sobretot nosaltres, que gairebé totes les visites van dedicades una miqueta més als nens durant entre setmana que venen amb les escoles, però que també hi ha grups familiars al cap de setmana, veiem que els nens venen bastant preparats, bastant conscienciats, que ells ja saben què hi ha als nostres mars, com s'han de protegir, i a vegades ens donen més que una lliçó, que ens sorprèn bastant, però ens encanta, perquè vol dir que la societat està posada en que tenim una problemàtica bastant important amb els nostres mars i que se'ls ha de protegir. I ara jo, que he vist néixer el món, que amb tu ho he tingut tot,
que abraço tantes veus. Clar, com diu aquesta cançó, com ens canta aquesta cançó, no, Sílvia? Una altra manera de viure. Avui aquí un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel. Us volem donar aquest punt de vista del CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. De fet, vosaltres sou un exemple ben clar, Sílvia, que el millor que es pot fer per contribuir a la millora de la situació ambiental és justament posar-se a fer alguna cosa. Però què és el que podem fer, la ciutadania? O sigui, a banda de ser... A veure, dir-ho dit finament...
Respectuosos.
Respectuosos, gràcies, Olga. Què podem fer més? O què podem fer sense traient el més, Sílvia?
Jo crec que qualsevol petit granet de sorra fa moltíssim. Sobretot crec que el més important és la informació. Crec que quan sabem i veiem amb els nostres ulls què està passant, ens som més conscients i intentem arreglar les coses. Crec que això és, per mi, és el més principal, que tothom sàpiga aquesta problemàtica que hi ha en el mar i vulgui fer-hi alguna cosa. Llavors, crec que com a societat podem impulsar que hi hagin molts més canvis a nivells administratius, ja que nosaltres podem fer molt... cada persona, però també es necessiten canvis grans. I sobretot nosaltres, per estar tranquils, com a nosaltres, com a una persona, qualsevol ajuda va bé, ja sigui reciclar, ja sigui intentar ajudar en algun... Hi ha molts centres, no només existim nosaltres, que fan petits granets de sorra per ajudar els nostres mars. I jo crec que si nosaltres ens conscienciem tots com a societat, podem fer aquest canvi, crec que estem a temps, espero que estiguem a temps, i nosaltres com a científics intentem trobar tota la informació possible per poder donar els ajuts a tothom perquè pugui ajudar al mar.
Quan vosaltres vau començar, era el primer centre tipus CRAM, diríem, de la Mediterrània. Aquesta conscienciació general, això que tu deies ara que és tan important i que sembla que sí que va passant, no sé si es nota en el mar, però com a mi em sembla que tots som una mica més conscients del que passa, ha fet que hi hagi més companys, diríem, de tasca amb el mateix esperit i objectius que el CRAM o similars?
Sí, cada cop tenim, a més a més, hem fet com un entramat entre tots els centres, sabem coneixença de cada un, fem què fa cada centre, ens intentem ajudar uns als altres, perquè al fi i al cap, el mar Mediterrani, en aquest en concret, és de tots, no és únicament d'aquí de Catalunya o d'Espanya, sinó que hi ha molts països involucrats i o treballem tots junts o tampoc farem molt. Així que ens encanta poder treballar amb tots aquests centres i veure que cada cop n'hi ha més, que cada cop hi ha més persones que volen treballar per intentar millorar aquesta salut dels nostres mares, i nosaltres estem encantadíssims de treballar amb ells i d'ajudar-los amb el que sigui.
Clar, Sílvia, ens explicaves a l'inici, no?, que la vostra missió és justament doncs, protegir la biodiversitat marina a través d'accions locals. Quines són les espècies que pateixen més i quines són les que més protegiu?
Que nosaltres ens centrem ara molt en la tortuga marina, perquè és, creiem, un dels animals que és un dels animals que menys depredadors té i que gairebé tots els seus hàndicaps i tots els seus problemes venen de la mà de l'home, de qualsevol tipus, ja sigui més el rael de la part més pesquera o la part de més de contaminació o inclús tot aquest litoral que està canviant tot el rato. Intentem ajudar-la, ja que nosaltres som el seu principal problema, així que intentem ser la seva solució també. Sobretot ara ho fem a nivell d'estiu, que ve l'època de nidificació, que vindran les tortugues a les nostres platges a posar ous, però també amb animals que tenen algun problema. Mm. I també tenim bastants casos amb els cetacis, amb els dofins, sobretot. Ara també hi ha hagut aquest gran notícia de la balena, que aquest cap de setmana ha tingut alguns problemes. Mm-hmm. I intentem ajudar tots els animals, ja siguin... Sí que ens centrem molt en les tortugues i en els cetacis, perquè són els animals que tenim més, però qualsevol au marina que té qualsevol problema, taurons, qualsevol animal marí, per nosaltres és el nostre pacient.
Quant temps sol durar, per això, el procés de recuperació, fins que torneu a alliberar, per exemple, una tortuga a l'espai natural que ja està preparada?
Intentem que sigui sempre el menor possible, perquè qualsevol, com més temps estiguin en el nostre centre, pot ser que presentin més problemes associats a l'acomodament amb les persones. Així que si un animal, normalment fem una mitja d'unes 2 setmanes en cas de que tingui un síndrome descompressiu, per exemple, normal, a no ser que tingui alguna ferida, com per exemple tenim alguns animals que són d'una llarga estadia perquè el seu tractament és molt més llarg, però sempre intentem que si en 2 setmanes, 3, se'n poden tornar al seu medi, intentar fer-ho.
Per cert, ahir ara que estàvem parlant de les tortugues, ahir com a tancament dels actes, enhorabona, Sílvia, del 25è aniversari del CRAM, no? Vau alliberar justament 5 tortugues recuperades a un acte multitudinari. Com va anar?
Sí, a veure, per nosaltres sempre és el moment més bonic que tenim a l'any. Intentem fer-lo sempre un cop a l'any per... El Covid no ens ha deixat durant 2 anys, però per sort ja l'hem pogut tornar a fer. És un moment espectacular, perquè veure com la ciutadania veu tota aquesta feina, s'implica, i sobretot poden veure una de les parts que és més boniques de la nostra feina, que és veure les tortugues tornant al mar.
Home.
És emocionant. Nosaltres com a equip ho vivim molt, molt emocionats des de les 7 del matí que vam estar aquí a platja, amb els nervis a flor de pell, i per sort tot va anar genial i nosaltres estem encantats. Avui estem encara amb la ressaca emocional d'aquest moment, però ha estat increïble.
Si volem conèixer els vostres pacients, és tan senzill com entrar a la vostra web, cram.org, i anar a la pestanya que es diu així, pacients.
M'encanta, Olga.
Sí. I les veus amb la foto, com estan... Les podem anar a conèixer presencialment? Hem de trucar, hem de demanar hora? O ara algú que ens estigui escoltant i digui, mira, me'n vaig al CRAM, podria ser?
Sí, nosaltres, com que al fi i al cap això és com un hospital, no es pot vindre qualsevol dia, sinó que s'ha de fer una reserva, perquè sempre aneu acompanyats dels meus companys educadors que fan una feina espectacular, i es poden triar diferents visites, diferents activitats, hi ha activitats per nens petits, per més grans, de contaminació, de taurons, perquè també no només ens centrem en aquests pacients que tinguem aquí en el CRAM, sinó en tot l'ecosistema que hi ha aquí en el Mediterrani, i perquè així tothom pugui conèixer una miqueta tota la feina que fem i tota la feina que es pot fer també des d'un mateix. Blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got.
All I've got's this sunny afternoon. Mira, jo no ho sé tu, Olga, però jo, tu segur, perquè tu ja tens aquest canvi de xip, però jo ara cada vegada que vagi a la platja ja aniré diferent, després d'escoltar a la Sílvia.
Home, ens ajuda a ser sí. més conscients del que està passant, perquè ho veiem de tant en tant a les notícies, però ens oblidem, passen 50 notícies més pel davant i
s'esborrem. S'esborra, totalment. Avui aquí un altre punt de vista al Matí a Ràdio Estel. Justament ens està acompanyant la Sílvia Giralt, l'esteu escoltant, és oceanògrafa del CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Clar, ja ens heu explicat en què consisteix aquesta tasca de recuperació. També us dediqueu a la formació i a l'educació. I per cert, Sílvia, la setmana passada nosaltres vam estar amb l'Eva Ramírez, no sé si la coneixes, la biòloga marina especialitzada en ecosistemes, que pilotarà el seu marí Aurèlia. I justament l'Eva ens explicava que el fons marí està ple de plàstics. Tu també ens ho estaves recordant a l'inici de l'entrevista. Què és el pitjor pels animals i la resta d'éssers vius dels ecosistemes marins? És justament aquests plàstics, aquestes deixalles derivades de l'acció humana?
Sí, a nosaltres, tot i portant anys treballant amb això i veient-ho, implicant cada cop veure com una tortuga marina pot arribar a expulsar tanta quantitat de plàstic, penseu que més o menys un 75% dels pacients que tenim durant tot aquí l'any expulsen plàstics, és una barbaritat, ens diu com estan els nostres mars, com elles estan de necessitades i com veuen els problemes per menjar-se aquests plàstics i sobretot també a vegades veure com aquests plàstics no només són ingerits, sinó que causen ferides, poden inclús amputar alguna extremitat de la tortuga. És un impacte bastant gran per nosaltres perquè al fi i al cap és algo que nosaltres hem fet, que no estaven allà i veure-ho és complicat, però és veure una miqueta la realitat que hi ha i és per nosaltres molt important que es vegi, que es sàpiga, perquè si aquests animals que porten tants anys en els nostres mars, són dels primers animals que van sortir aquí en el planeta Terra, estiguin vivint, puguin haver passat tantes coses i ara es vegin amenaçades amb una cosa tan fàcil com és que tots aquests residus no acabin en el mar, és complicat per nosaltres de veure, però bueno, intentem sempre fer consciència de la gent perquè vegin que aquesta problemàtica és més gran del que sembla.
La tercera pota de la vostra feina és la investigació i la conservació. Heu tirat endavant més de 50 projectes científics per aconseguir la plena recuperació dels ecosistemes marins i dels éssers vius, també, que depenen d'ells. Us centreu en la zona de la Mediterrània o tots els ecosistemes marins comparteixen un estat similar, problemes similars?
Sí que és el nostre foc d'atenció és el mar Mediterrani, perquè al fi al cap és el que tenim més a prop i és el mar de casa nostra, com qui diu, però sí que intentem també tots els projectes que realitzem que puguin ser interpel·lats en altres medis, no només aquí en el medi mediterrani. També tenim contacte amb altres centres de fora d'aquí del Mediterrani per poder veure com estan els estats dels altres mars i també fer un cop d'ull a com estan mars una miqueta que depenen més de corrents i són una miqueta més reguladors entre ells, que el mar Mediterrani és una mica més complicat, veure com està tota aquella zona per poder intentar implicar tot el que puguem aquí en el nostre mar i intentar solucionar-lo.
Sílvia, ara ja anem acabant aquí el Matí a Ràdio Estel a un altre punt de vista, però aprofitant doncs, que et tenim aquí, que ets una gran experta en el fons marí, i et volem fer alguna pregunta sobre grans figures que habiten el mar. Hem vingut a jugar una mica, Sílvia, ja t'ho avancem. Aviam. Sí?
Sí.
Va, Olga, li plantegem situacions i personatges no, que habiten el mar? Per on comencem?
I tant, mira, a veure si ens pots explicar alguna cosa sobre ells.
No se me ocurre nada. Aquest,
no?
Día libre que ir de pesca con mis dos mejores amigos, con Bob Esponja y con...
¡Patricio!
Eso es, pero no quiero. Adiós,
Sentim que rius, potser els coneixes.
Sí, ostres, ara feia molt que no el sentia ara, però no ha fet gràcia escoltar-lo.
Bé, el seu nom, d'aquest últim, no, que no és tan amic del Calamardo, és el Patricio, hem de dir que és el primer capítol de Bob Esponja. En Patricio, en original Patrick Star, és molt amic d'una esponja marina, coneguda com Bob Esponja, i volíem saber si tenen bona vida aquests animals. Les estrelles de mar com estan a hores d'ara?
Uf, les estrelles de mar estan bastant complicades a l'hora de que són a lo millor algun tipus d'animals que nosaltres com a humans no associem emocionalment perquè no som mamífers com nosaltres i a lo millor no notem el seu sofriment i a vegades els humans fem algunes coses que no hauríem de fer com són treure-les del mar per fer-nos una foto
o
endur-les a casa.
Sí. No podem, oi?
No.
Ni tan sols la foto, un momentet.
No, perquè respiren per la seva pell, vale? O sigui, respiren per, tenen tot de poros a, per tot el seu cos i les respiren per allà i necessiten estar dintre l'aigua per poder respirar. En el moment que nosaltres les traiem, a elles els hi causa un xoc perquè no poden respirar amb aire normal, perquè necessiten l'aigua, i a vegades els hi podem causar aquesta mort.
Vaja.
Les esponges marines estan millor?
Les esponges marines són, tenen alguna part més bona i és el fet que elles viuen en grans arrecifes, viuen en zones més sèssils i tenen una miqueta més de... La gent no els hi fa tant de cas, això és algo bo per elles, perquè no tenen tants problemes.
Estan menys estressades.
Sí, estan menys estressades que les estrelles, però sí que és veritat que ara mateix els nostres fons marins no estan gaire bé, ja que no hi ha moltes bones regulacions a l'hora de les seves proteccions i a vegades no es fondeix a l'ancla dels barcos on s'hauria de fer i això pot acabar trencant-les i causant-los també la mort.
Doncs ara, per atenció, perquè per la veu crec que ets molt jove, no sé si hauràs vist aquesta altra adaptació, Dibuixos sota el mar. Snorkilàndia, els
Clar,
snorkels.
És que estem molt, molt 80, no? Això bueno, 80, és... potser 90,
sí, sí,
no?
Sí, no, 80, wow. Crec que va ser del 83 al 87. The snorkels eren uns éssers acolorits que vivien al fons del mar, que resulta que el seu és una adaptació d'un còmic i el seu creador era el mateix dels barrufets, si et fixes, tenen els mateixos ulls. Et volíem preguntar, no si havies vist els snorkels, que també ens ho pots comentar, sinó quin és el teu ésser viu preferit del fons del mar.
No els havia vist, tampoc havia sentit la música, de dir.
Molt 80s.
El meu ésser maori... Ui, aquesta pregunta és complicada, perquè jo sempre m'he dedicat al mar perquè és la meva passió i se'm fa una miqueta complicat triar. Diria que sempre tinc un lligam emocional molt gran amb les tortugues, perquè al fi i al cap és amb les que passo gairebé tots els meus dies. Però sí que és veritat que si he de triar un animal que em fascina seria el pop. El pop em fascina. És un animal que vaig estudiar quan vaig estudiar la carrera i encara em segueix sorprenent a dia d'avui.
Oh,
què tenen que et sorprenen tant?
Sí, bueno, dintre de l'oceanografia nosaltres estudiem una miqueta el que és també l'etologia marina, que és el comportament d'aquests dels animals. I són animals que són super, super intel·ligents, necessiten moltíssims estímuls i inclús tenen necessiten tanta...
Superintel·ligents?
Molt. Actualment són els animals més intel·ligents que hi ha aquí, a la Terra. A vegades pensem que són els dofins, però no. Després d'alguns estudis científics s'ha demostrat que els animals més intel·ligents que hi ha són els pops. I a mi em fascinava estudiar-los.
Que curiós.
I ara aquí en el CRAM encara no he pogut fer cap tipus de projecte amb ells, però sí que és un dels animals que tinc més ganes de treballar.
Uau, Sílvia Giral, moltíssimes gràcies per haver-nos donat el teu punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel, oceanògrafa del CRAM. Que vagi molt bé i molt bona feina, Sílvia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara m'ha deixat parada, tu, el pop.
Saps què m'ha vingut al cap? Aquell pop que predeia, crec que va ser el Mundial que va guanyar Espanya, a Àfrica, que hi havia un pop.
Ai, sí!
Que segons el que feia, deia quin equip guanyaria i que ho encertava. Crec que això no era fruit de la seva intel·ligència, sinó de l'atzar.
El pop a Pol, diuen.
Però és la primera associació d'idees que he tingut.
Que bo! Jo, mira, jo una vegada el meu germà, sí que és veritat que la platja va intentar... lluitar contra un pop, que tela. Vull dir, però ara ho entenc
el
tot.
Va enganyar i va
el
guanyar
va enganyar
el
pop. I va guanyar el pop, clar. Ja després del que ens ha explicat la Sílvia. Ai, que ja hem passat el punt de 12:45. Seguim caminant plegats en aquest primer matí de la setmana aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert, Olga, tu l'has fet ja, la declaració, no? De la renda?
No, jo tampoc. No, encara no. D'aquelles que apura fins l'últim moment.
José, tampoc. Jo
i després
tampoc,
tot presses.
Fem una cosa. Mira, aprofitem, marxem a publicitat i ja fem aquesta crida. Si ens esteu escoltant i teniu qualsevol dubte sobre la declaració de la renda del passat 2021, dubtes i preguntes freqüents, ens podeu trucar, si voleu, al 93 409 2771, 93 409 2771, o també ens podeu enviar una nota de veu al 663 99 30 62 o un correu al mati@radiostel.cat. D'aquí res. De fet, després de la pausa publicitària, parlarem amb Ricardo Calvo. Ell és economista i assessor fiscal del bufet d'advocats Digestum Legal, que ens resoldrà tots els dubtes. Jo en tinc més d'un, eh? Ja que es vagi preparant el Ricardo, perquè avui tindrà
tenim
feina.
Temps,
José, també, tu també, no, Olga? Tens algun dubte?
Molt.
Va, només falten els vostres. Recorda, ens pots trucar ara mateix si tens dubtes sobre la declaració de la renda al 93 409 2771. Ara tornem.